Són les 11, el 12 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta segona hora del programa aprofundirem amb el que us acabem d'explicar a la crònica esportiva amb en David Ubach, aquesta roda de premsa que ha fet Florentino Pérez davant la premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid. Però el que crida l'atenció és que ha estat una roda de premsa molt peculiar en què ha volgut denunciar una campanya contra ell dels mitjans de comunicació, o si més no, de part dels mitjans de comunicació. Per entendre què està passant, quin és el context d'aquesta mala maror que hi ha al Club Blanc, en parlarem amb Sebas Guim, ell és periodista de TV3, que segueix l'actualitat del Real Madrid.
I farem també un retrat d'un dels grans escriptors de la nostra literatura, Pere Gimferrer. Ens ho han posat en safata, de fet, Lídia Penelo i Poldo Pomés, que presenten un documental, Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent. I atenció, perquè incorporarem a la conversa un autor a qui Gimferrer ha fet d'editor, Eduardo Mendoza.
I avui tenim aquí asseguda amb nosaltres, a primera fila, al Catalunya Nit, una oient que destaca per l'instrument que toca, l'arpa celta, per l'instrument que toca i per com el toca, lògicament. Ha quedat segon en el Campionat del Món. Tindrà l'última paraula del dia i del programa l'arpista Anna Amigó. Però anirem pas a pas, com sempre. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar amb garanties en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 12 de maig. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
Ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria, doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
¿Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo? ¿Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo?
És una sentència que es limita senzillament a personal laboral contractat, o sigui, no funcionaris de carrera o interins, i, a més, han de ser personal laboral que hagi estat declarat anteriorment per un tribunal com a indefinido no fijo.
El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
Nobody has come forward.
Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
This I normally don't like. No, this is
A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres.
Yo no me voy a ir. Yo seré el último de los socios del Madrid en que me vaya. Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres. Això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
99.659-99659, sèrie 011.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Pedrerol, bona tarda.
Hola, Garriga.
Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions que ha encantat de la vida.
La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
Sí, això teatro.
El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
Això et passa a tu?
Que ja bueno, jo
culer,
amb el futbol,
culer, no, Josep?
Sí, sí, sí.
Teatro del bueno.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalano parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna.
Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Amb Manel Elias. i Agnès Marquès. Balla com una lluna a l'aigua.
Onze i deu minuts, ara fa 4 hores que hi ha hagut una compareixença que ha deixat distret tant els seguidors del Madrid com de qualsevol altre equip, m'atreviria a dir. Cap a les 6 de la tarda, Florentino Pérez ha fet una compareixença per denunciar un complot de la premsa contra ell i per això ha dit que convocava eleccions i que s'hi presentaria per guanyar-les. De fet, ha arribat a dir que l'hauran de fer fora a trets per demostrar que té el suport de la majoria dels aficionats del Madrid. Diu que calen unes eleccions, que pensa guanyar. Ha estat una roda de premsa però molt, molt peculiar, i per intentar entendre millor què hi pot haver al darrere, quin és el context i fins i tot què és el que ha passat, necessitem l'ajuda d'algú que l'ha seguit molt i molt, el que diu Florentino Pérez i també els moviments del Real Madrid. És el Sebas Guim, el nostre company de TV3. Sebas Guim, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ara ho deia, tu no sé quants anys fa que segueixes a l'actualitat del Madrid, però no sé si havies viscut una roda de premsa així.
D'aquesta manera, per descomptat que no. Jo fa 23 anys ja que sóc a Madrid. El Florentino ja l'hem vist dimitir una vegada, va ser l'any 2006. En algun moment de la tarda a mi se m'ha passat pel cap que potser ho tornaria a fer aquesta tarda, però així que ha sortit a la compareixença ja ha deixat clar que està bé de salut i que la compareixença no és per plegar, no és per dimitir, sinó que és, doncs, això, no? Que ara ja sap tothom, per convocar unes noves eleccions i per enfrontar-se a aquell qui s'atreveixi, gosi a presentar-se contra ell a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Una qüestió que, d'altra banda, doncs, no és gens senzill. Es necessiten 20 anys d'antiguitat com a soci del Club Blanc i la mòdica quantitat de 187 milions d'euros en un aval que, d'altra banda, costa 2 milions més per complir els requisits que emanen els estatuts del club madridista.
Clar, això és un filtre ja bastant, bastant important. Ha estat una roda de premsa, podem dir, una mica caòtica o no semblava gaire ben estructurada o preparada. Ha carregat contra molta part de la premsa i, en concret, contra un redactor de l'ABC, Rubén Cañizares. Podem escoltar un dels moments, que hem retransmès aquí a Catalunya Ràdio.
Y yo pues anuncio aquí que como siguen existiendo, como los Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero bueno, Rubén Cañizares, ¿tú perteneciste al relevo o no?
No.
No, nunca.
Nunca.
O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio. Ya. Bueno,
se está dirigiendo.
Te metes todos los días con el Madrid.
A un periodista.
No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
Se lo hace interpelar.
Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja de la ABC. Que mi padre me hizo ciudad.
Així ha anat posant noms i cognoms i ha carregat en general contra la premsa i en particular contra alguns periodistes. Està justificat això? És a dir, realment hi ha una campanya periodística contra ell? És molt dura la premsa de Madrid que hi ha aquí al darrere, perquè evidentment la premsa pot escriure el que vulgui, però d'on creus que surt tot això?
No, el Real Madrid suma 2 temporades consecutives sense guanyar cap títol important. Sí que és cert que venia en l'anterior d'haver guanyat la Lliga de Campions, però ara mateix suma 2 anys en blanc i, a més, venim de veure com 2 futbolistes de la plantilla i d'altres 2 en fa 2 setmanes, doncs, s'han barallat al vestidor. El clima ara mateix és irrespirable i el que necessites és trobar, crec jo, un enemic exterior a qui enfrontar-te per unir forces en l'interior del que és el Real Madrid. Aquest enemic exterior, doncs, té un nom ara mateix que és els periodistes, que malament escriuen o que escriuen criticant el que fa Florentino Pérez o el que fa el Real Madrid. En altres moments d'aquesta compareixença, doncs, també han sortit altres enemics, com pugui ser el Barça a través del cas Negreira o els àrbitres mateixos, la clau aquí és desviar l'atenció del que està sent aquesta segona temporada en blanc. Jo crec que és un cop d'efecte, no diríem magistral, perquè ja s'ha vist en altres ocasions, però és un cop d'efecte que buscava a Florentino Pérez i que, per descomptat, que com a mínim, en el termini curt, doncs sembla que ha aconseguit.
Clar, no sé per això si intentant aturar una crisi n'ha engegat una altra, que no sé si pot ser més grossa o no, perquè no sé si el mateix madridisme es pot sentir representat pel que avui ha dit el president, i no sé de cara, per exemple, a la convocatòria d'eleccions, que ja ens has explicat que hi ha un filtre molt important, que és tenir molts diners, si li poden sortir candidats o no.
Mirem què ha passat els últims anys. Ell era president del Real Madrid, va dimitir perquè havia maleducat els seus futbolistes l'any 2006, va haver-hi eleccions, va guanyar Ramon Calderón, però va haver de dimitir el 2009. A partir del 2009 no hi ha hagut votacions. Sí que hi ha hagut molts processos electorals a la presidència del Real Madrid, però el 2009 va guanyar sense oposició, anys més tard sense oposició, i crida l'atenció, l'any 2025, és a dir, fa tot just una temporada, també va guanyar les eleccions a la presidència del Real Madrid sense oposició. Què fa imaginar o pensar que ara mateix doncs trobaré algú les ganes, els diners i tots els requisits per presentar-s'hi? Doncs sembla que podria haver algun candidat, que aquest candidat pugui tenir algun tipus de suport de forts mitjans de comunicació, i que Florentino Pérez, que ha vist que, o està intuint que estan movent fils per aconseguir-ho, s'avança la jugada perquè tingui menys temps de preparar-ho. Al final tot és una mica l'estratègia que vol Florentino Pérez per donar-li pressa a tot això i que no tingui tant de temps. Es parla, i el mateix Florentino Pérez en la compareixença n'ha fet menció, sense citar-lo, doncs, d'un empresari de renovables, un noi jove amb accent mexicà, tot i que és alacantí. Caldrà veure, no?, és si la persona que ha de moure fitxa ara, després d'haver estat citat per Florentino Pérez com el gran opositor, que a qui li demana que es presenti per fer-li front i per veure si doncs el pot superar amb el suport dels socis. El que és... és una cosa que és força clara, és que Florentino Pérez, al llarg d'aquests 20 anys que porta la presidència del Real Madrid, d'una forma interrompuda, però que són aquests 20, té suports. És a dir, si no hi ha cap altre candidat, guanyarà perquè té la seva gent i no hi haurà problema. I si hi ha combat, doncs veurem si aquesta persona doncs és capaç, en el poc temps que dona la convocatòria d'unes eleccions, doncs generarà el suficient suport com per superar Florentino.
Els que no el segueixin habitualment avui poden, si avui ho han fet, poden haver quedat sorpresos per una manera de fer gairebé trampiana, podríem dir, amb comentaris com aquest.
Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
O aquesta altra.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Perquè del que sí que no ha volgut parlar avui, de moment, és d'esport, és a dir, que no ha anunciat ni fitxatges ni qui serà el nou entrenador, si és que hi ha canvis. En fi, una roda de premsa molt, molt peculiar, que qui vulgui recuperar-la pot fer-ho, perquè hi trobarà coses per comentar segur. Sebas Guim, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit.
No, a vosaltres. Una cosa simplement, de la crisi del Madrid no n'ha volgut parlar, de la situació d'Arbeloa no n'ha volgut parlar, de la situació de l'equip no n'ha volgut parlar. L'únic que ha parlat de l'actualitat esportiva és de les batussades que hi va haver al vestidor del Real Madrid per donar-li normalitat. Diu que cada temporada passa, i això crec que també cal tenir-ho en compte, perquè aquesta declaració doncs, també doncs, ha grinyolat una miqueta, sí, en una tarda tarda del tot surrealista la que s'ha viscut a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, Sebas Guim, des de Madrid. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona nit. We get it almost every night. Catalunya nit. And when that moon gets so big and bright, it's supernatural.
Les notícies. Everybody was dancing in the moonlight. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Avui al Catalunya Nit parlem d'una figura irrepetible de la literatura catalana i espanyola. Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta precoç, intel·lectual exuberant, lector obsessiu, figura central de tota una època, podríem dir de la Goix Divin i una de les grans veus de la poesia contemporània, també. I ho fem a partir del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, dirigit per Pol Dopomés i Lídia Penelo. També saludarem, de fet, en els pròxims minuts, un dels seus grans amics. L'hem descobert també en aquest documental. Es tracta de l'escriptor Eduardo Mendoza. Apareix, com diem, en el documental juntament amb altres noms rellevants de la literatura catalana i espanyola. Surten moltíssimes persones, entre les quals destaquem ara aquí, doncs, Carme Riera, Félix Yazúa, Antonio Muñoz Molina, entre molts altres, insisteixo. Poldo i Lídia, bona nit i benvinguts al Catalunya Nit.
Molt bona nit.
Bona nit.
Aviam, és un documental que ens apropa a un Pere Gimferrer que m'atreviria a dir, perquè això no val per tothom, és evident, però que és molt desconegut. És un Pere Gimferrer nou, perquè jo diria que el que sabem del Pere és que és una persona, és una eminència cultural i intel·lectual del país, però és un gran desconegut per la immensa majoria socialment.
Totalment. Ah. Més enllà de la caricatura del Polònia, més enllà del que ell ha volgut explicar de la seva vida en alguns llibres molt personals, com poden ser Interludio Azul o Alma Venus, de la vida personal de Pere Gimferrer se'n sap molt poc, o de com ell aborda el dia a dia. I aquest era l'objectiu que teníem amb en Poldo, de retratar-ho i de descobrir un nou Pere i d'acostar-lo, sobretot.
Sí, és veritat que un queda molt més a prop de Pere Gimferrer després del documental que no pas abans. L'ha vist, el Pere, aquest documental?
Sí.
Sí, l'ha provat. Bueno, no, i ens ha posat 3 estrelles de la revista Callers, que és el seu referent.
És el seu referent, sí.
Que 3 de 4 no està mal, perquè jo dic, quin és el màxim de Callers? I m'he dit la Lídia, 3.
Podem estar contents. Li ha agradat? 4. Ell sí. no va assistir a l'estrena, perquè està convalescent d'una intervenció que li van fer al mes de març, i fins a finals d'aquest mes de maig no té l'alta mèdica, i no pot sortir al carrer. Sí. Aleshores, doncs no va poder venir, i com no l'havia vist...
Malauradament.
En Poldo va preparar un DVD, se li va deixar a la porta el dia de l'estrena per si ell volia, en el mateix moment que l'estava veient i s'estava estrenant, se'l posés, però no. Es va esperar a la nit, des dels primers feedbacks que li van arribar per telèfon, el va veure i ahir ens va trucar i ens va explicar que li agrada molt, que estava molt content i molt, molt agraït i que gràcies, sobretot, per ajudar a presentar-lo d'aquesta manera i d'ensenyar, doncs, una mica com és.
És molt fort que l'hagi agradat, eh? Jo estava...
Estàveu
no
nerviosos.
Les tenia totes, home,
molt,
però, vamos,
molt,
perquè
molt
és tan...
Bueno, és detallista, es veu que és molt detallista, es fixa en tot, li agrada tenir-ho tot controlat.
Tot.
Aleshores, jo no sé deu haver viscut
perdona.
Aquest procés sense veure al final fins que ja està tancat.
Cada escena, cada vegada que li gravem, em posa en dubte el set que li hem preparat.
Plano,
que
digo, no?
Escolta, que em dedico a això, Pere.
I per què se li
pregunta... No, però aquí no quedarà bé, no? Però tu creus? No, és que... Però... Digo, no pot ser. Pues, sí.
Escolteu, per què Pere Gimferrer? Per què aquest documental? D'on surt?
Això és una obsessió particular... Com a estudiant de filologia catalana, quan estudiava filologia abans de fer periodisme, el vaig descobrir perquè em connectava amb autors que a mi m'interessaven molt, com Joan Brossa, ell va ser un dels primers en reivindicar Joan Brossa, i em connectava amb tot un moviment de Dau al Set i vanguardes que, clar, el franquisme havia intentat tapar tot això. I va rascant i te n'adones i descobreixes tota l'obra que té, i vaig dir que això és un gegant, aquest senyor m'encanta. I la primera vegada que el vaig veure... ell no em coneixia de res, ni jo en ell tampoc. Va ser la presentació del primer volum de les Memòries d'en Tàpies. Sí. I jo m'hi vaig acostar i li vaig dir que podem quedar un dia perquè l'entrevisti i parlem de coses de Dau al Set. Em va mirar així tot estrany. Però bé, i a partir d'allà el vaig entrevistar, ens vam conèixer i llavors per coses de la vida ara tenim un vincle molt més estret, però aquesta va ser. Jo vaig veure que era una persona molt enorme i vaig començar a llegir-lo tot, tant assajos, poemaris, com tot el que vaig trobar.
La Lídia s'ho sap tot.
Sí, i creus que és... Perquè jo crec que d'aquesta entrevista i d'aquest documental hi haurà molta gent que voldrà introduir-se també en el món de Pere Gimferrer. Tu el definiries com que té una obra que pot ser, en part, potser no tota, no? Perquè a més és molt extensa, però accessible també pel públic general?
Sí. Sí, i jo crec que amb el to que li hem donat al documental veiem un Pere proper. La nostra voluntat no era fer una cosa acadèmica i per la gent de l'alta literatura i l'alta cultura, perquè no tota la seva obra és un assaig de coses molt concretes. Si agafem els dietaris que va escriure en català, hi ha textos que són molt vigents. Qualsevol poemari que espigolem sí que estan farcits de moltes referències i tenen imatges que potser si no tens aquell referent pots dir, ai, aquí m'estic perdent alguna cosa, però la bellesa i l'esclat que produeix és tan immens i a tothom l'interpel·la d'una altra manera que serveix i és vigent i també ens ajuda a entendre a poetes tan importants com són Miró i Tàpies, que té uns assajos imprescindibles.
Descobrim en aquest documental un Pere Gimferrer, diríem, divertit i juvenívol. M'agrada molt el títol del documental, no? Retrat d'un artista adolescent, perquè a banda potser de desconèixer aquesta vessant personal tan divertida, no? I amb tocs d'humor, perquè hi ha una certa comicitat, no?, en la seva manera de ser, vull dir que és bromista, etcètera. És una persona que diries que és una persona gran, i en canvi, no, subratlleu tots, a més, durant el documental, no?, tots els testimonis subratllen justament això. Mireu, la seva amiga i escriptora Carme Riera en diu això del Pere.
Jo crec que el Pere és un poeta de 80 anys molt jove, eh? És a dir, sempre ho ha estat, jove.
Ell mateix també diu, no?, jo he viscut sempre una edat intemporal. Quan tenia 20 anys podia ser que semblava més gran i ara potser més gran a una altra edat.
Però aquest sentit de l'humor, sense en Poldo, no s'hagués retratat igual. Perquè en Poldo ha sigut el contrapunt ideal. Perquè, clar, jo m'ho puc saber tot, que no és veritat, de Pere Gimferrer. Però captar-lo d'aquesta manera fresca i treure-li i saber captar aquest punt divertit d'en Pere, això ell ho ha fet molt bé, perquè si no, no...
Sí, de vegades és millor no sàpiguer tant d'un, no? És com també he fet un documental del Rafael Moneo, i no sóc arquitecte, però des de darrere, no?, des d'una mica més junt, ets més objectiu i potser no estàs tan viciat en el bon sentit de la paraula, no? I llavors ho veus més com crec que ho, perquè ho entengui millor el públic, no?
Però ell és molt teatral, ja ho has vist.
Més,
és molt teatral, li agrada la broma,
però
canta...
Jo ja no sabia si la broma venia del Polònia o d'ell, no? Però, i després ja quan vas estar rodant i sempre, hòstia, aquí fa... Sembla que estigui fent... I el Vicent... No, el Vicente Molina Foix, hi ha un moment que parla, que diu... És que és un... És l'autor... És un humorista, llavors és com va obrir la veda, no? Per... Pues, podem... treure aquest tema, i llavors hem aprofitat totes les vessants que té de perquè és que... I a més, ell ho fa, també hi ha una mica d'intenció, no és aquello que... No? Hi ha un moment que es dona un cop a una làmpara i fa...
Com si la làmpara l'hagués estat.
No?
Sí.
Però, a veure, no ho fas, és normalment fas ahir, no? Però vull dir que ja juga amb això, i això pues, també et dona molta... I te'n recordes a la RAE, que vam dir, va, ara camina d'un costat a l'altre, que camina una mica com un, bueno, graciós, com camina, no?
I la funció de la poesia, encara que depengui de mecenatges, no està determinada pel mecenatge, sinó que té per missió anar contra l'expectativa del lector. Això també ho ha dit Miró amb unes altres paraules. Si l'art no comença per atacar el lector, per fer-li un xoc, ja no interessa.
Bé, després hi ha aquesta manera de parlar tan característica d'ell, eh? Però, bueno, tot el contingut, tot el que diu, no? Comença a parlar i de cop dius, ah, una idea, ah, no, espera't, una altra, no? És un intel·lectual de dalt a baix amb moltíssimes referències. Què anaves a dir, Poldo?
No, és que ara mateix estava... És que, a més, com sap tant, si estava a l'última entrevista que parlàvem de cinema... Hi ha un moment que li vaig comentar com una cosa personal. A mi saps que m'agrada molt el Howard Hawks, etc. I de repent es vam anar de la línia del guió i vam començar a parlar de... I és que a més ho sap tot i a més et posa a prova. També juga... Però oh, aquesta l'has vist, no? Però aquesta, però, no? Ah, no has vist aquesta? I aquesta la... Bueno, sap que qui l'ha il·luminat, qui ha fet la banda sonora de qualsevol
pel·lícula.
És un cap
privilegiat, no?
I a més, sí, a més diu, bueno, és que clar, el cinema... Només són 100 anys, o 120 anys. És fàcil saber-ho tot.
Parella controlada de cinema és fàcil.
És assequible, són pocs anys,
clar,
no?
La literatura, doncs clar, són més anys i tal.
Bueno, no, i tot i així, quan passeja per la biblioteca...
de la RAE,
de la RAE, és que s'apropa, que dius, encara no és impossible enfocar la vista des de tan lluny, no? Que ja sap sí. El títol que és, ja sap...
I s'emociona molt
llegit.
Nen.
Sí, sí.
Hay de todo, aquí parla en castellà, quan està Madrid es posa a parlar en castellà. I és que lo tienen todo, mira, es que hay... No? I cada vegada està com un nen. És meravellós. Hi ha molta gent que m'ha escrit dient que és l'escena que més...
És tendre, perquè el veus que s'emociona.
Clar.
Veus que realment... És que la seva vida és això.
Està
en
el seu hàbitat.
Lo tienen todo,
no?
Lo tienen todo.
Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta, escriptor, gran editor, importantíssim per tota una generació d'escriptors, alguns dels quals, a més, són grans amics, com, per exemple, Eduardo Mendoza.
Como amigo, en privado, es muy buen amigo. Muy inteligente, muy buena persona y muy divertido. Muy culto, muy ingenioso y muy cotilla. No se puede ser nada mejor.
Eduardo Mendoza, bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do. Una descripció completa.
Sí, no, ratifico el que vaig dir. És tot això i més.
I més.
Escolta, vosaltres us vau conèixer a la universitat?
Ens vam conèixer, sí, tot just començar la universitat. Devíem tenir 17, 18 anys. Jo sóc dos anys més gran que ell. I jo feia segon, segurament, o tercer, i ell va entrar a fer primer, a la Facultat de Dret.
I recordes quina va ser la primera impressió que et va causar?
Sí, bueno, a veure, era, si has vist la pel·lícula, doncs era igual que ara. I portava una cartera molt gran i bueno, no sé, i es parlava d'aquella manera i es veia que era una persona molt intel·ligent i molt estranya. I a partir d'aquell moment, no sé com, vam començar, bueno, ja tenia referència perquè ell havia estudiat amb els meus cosins. I em van dir, mira, tenim un company a l'escola que ara farà dret i el coneixeràs, que és un personatge singular i molt valuós. I efectivament, i de seguida ens vam fer amics i moltes vegades baixàvem caminant des de la Facultat de Dret fins a, recordo, bueno, fins als 5 d'Oros, em sembla, una passejada molt llarga, però aquells anys teníem molt de temps i parlàvem tota l'estona. I des d'aleshores fins ara.
Amb moltes etapes diferents, no? Perquè en el documental expliques quan el vas conèixer, doncs et va donar a llegir un poema, no? Que havia escrit, la impressió que et va causar això, i després amb els anys es converteix en el teu editor.
Sí, clar, bueno, ell em va deixar veure, em va dir, bueno, jo faig poesia, dic, sí, ja ho sé. Primer he publicat un llibret petit que es deia El mensaje del tetrarca, abans d'Art del Mar. I vols dir, sí, me'l miraré, pensant que serien els poemes que escrivíem en aquella època, que eren, bueno, amb més bona voluntat que... I clar, ho vaig llegir i em vaig quedar bocabadat, perquè tenia un domini de la tècnica poètica, una riquesa d'imatges, i vaig pensar, bueno, això és extraordinari. I després, bueno, i així vam continuar. Després ell, jo havia, anys més tard, havia escrit la primera, però una novel·la, La verdad sobre el caso Savolta, que anava portant a les editorials, si no la volien, i perquè jo era un desconegut, perquè era una novel·la molt llarga, i vaig saber que ell havia entrat a treballar a Seix Barral com a director literari o com a no sé què. Érem molt joves, eh? I vaig anar i vaig dir, mira, he fet això, tinc aquesta novel·la, no me la volen, si pots donar-li una ullada. i dos dies més tard ja em va trucar. Està molt bé, la contractem, signa quan vulguis i signem el contracte. I bueno, ja està, aquesta és la història. I des d'aquell moment estic parlant de l'any 73. Mira si han passat anys.
Anys i coses, vull dir, de l'èxit de La veritat sobre casos a volta per començar. I després, li confies totes les teves novel·les?
Sí, 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 naturalment, naturalment. Bueno, ara ja és... Ja no sé si l'has escrit ell o jo o qui, perquè ja portem tants anys. Però sí, sí, no, jo no faig res sense que ell us ho miri. I té aquesta qualitat de la que parlo al documental, que li dones un text i l'endemà ja et truca dient: he llegit dues vegades, encara no he fet la tercera llegida, que és la més important, però ja et puc dir que no sé què, no sé què. No et fa esperar com alguns que passen setmanes. I clar, un escriptor sempre està molt insegur. Bueno, un escriptor i tothom, però l'escriptor especialment, perquè ja no sap i espera al costat del telèfon que li diguin que està bé o que ha de... I ell immediatament això ho fa sempre, amb mi i amb tothom. Mm.
Em sembla que ets tu que en el documental, si no corregiu-me, que parla justament d'Art del Mar, que ara el mencionaves, i que dius és que és un llibre que canvia el llenguatge de la poesia, no? que el modernitza, que... Sí. O potser m'estic equivocant i és un altre.
Félix
de Azúa ho diu. No? O sigui, clar, hem de parlar també del llegat literari de Pere Gimferrer, no? I potser és una de les coses que més pot destacar, aquesta modernització del llenguatge,
com
no?
Com ha inspirat a altres generacions de poetes coetanis seus i que l'han seguit i que segueixen seguint camins que va obrir Pere Gimferrer.
Mm. Eduardo?
Sí, naturalment. I passa una cosa, amb Pere Gimferrer passa una cosa que és una cosa de molt catalana, que és que el personatge de vegades eclipsa una mica el creador. Això li passava a Dalí, li passava a Carme Balcells. No són personatges tan curiosos, tan interessants, tan divertits, tenen tantes anècdotes que de vegades ens oblidem de que darrere d'això hi ha una obra importantíssima. Mm. Jo crec que Art del Mar és una peça fonamental a la poesia en castellà, però La llum és una obra fonamental amb la poesia catalana.
Sí.
Mm. I jo crec que el Fortuny, que és una obra que no acaba de funcionar com hauria d'haver funcionat, però és importantíssima, i si hagués continuat hauria renovat completament la novel·lística en català. Mm. Hauria sigut pel català que l'Ulisses o el Proust van ser per la seva llengua, no? Un revulsiu, i bueno, jo crec que és importantíssim això, però ell és tan curiós, tan singular, tan peculiar amb les seves coses, que de vegades penses que és important per paraigües i el barret.
Sí. Per subratllar-ho també pels nostres oients, només va descobrir Eduardo Mendoza, també Roberto Bolaño, altres autors com Antonio Muñoz Molina, Isaac Rosa, vull dir que en surten molts també al llarg del documental. Subratllant la idea del títol del documental, Eduardo, tu que l'has acompanyat al llarg de tants anys, tu l'has vist envellir o continua sent aquest poeta adolescent del títol?
Mira, continua sent, com jo crec que com la majoria de les persones, ha envellit en un sentit i continua sent el mateix en un altre, no? Ell continua tenint el cap, la creativitat, però d'altra banda també té a sobre tota una carrera. Ell mateix és la seva influència més important, no? Ja ho ha fet tot, ja ho ha escrit tot, però ara torna, ara... Bueno, cada vegada, per exemple, la seva últim llibre de poesia és molt interessant, però és molt més hermètic.
Total.
Perquè ja és un destil·lat de tota una vida d'escriure i pensar la poesia. I, bueno, no sé, és difícil fer un diagnòstic.
Home, és difícil, és difícil. No era una tessitura fàcil aquesta en la que t'he posat. De fet, el documental retrata tota una època cultural molt concreta, aquesta Barcelona dels anys 60 i 70. Hi ha també molt document, no? Hi ha molta fotografia i és molt interessant veure i reconèixer cares que ens han acompanyat i noms, no? Al llarg de... No sé si hi ha hagut molta feina aquí de documentació, Poldo i Lídia.
Sí. Eren estirant el que ella ens explicava i el que anàvem trobant, intentant il·lustrar-ho, perquè clar, és el que dèiem, la trajectòria i l'obra és tan enorme que s'ha creuat amb tants personatges que és que dius, Terenci Moix sí, però és que també els que... o Octavio Paz, és que també els pintors, molts i molts noms, Anna Maria Moix, Rosa Regàs, molts,
hi ha moltes referències. Doncs escolta, Pere Ginferrer, retrat d'un artista adolescent que es pot veure al CaixaForum, en aquesta plataforma CaixaForum Plus.
Sí, és una plataforma que és gratuïta, és com un Netflix de cultura, jo sempre ho dic, perquè s'entengui bé, encara que no... Perquè és com igual, i tu pots tenir a la tele, no és...
Però gratuïta.
Gratuïta.
Només t'has de donar d'alta i és de lliure accés gratuïta.
I és brutal, perquè hi ha un contingut que no s'acaba, eh? Hi ha de tot, d'arquitectura, disseny, música... literatura, hi ha concerts, bueno, és brutal.
Doncs ara també hi ha aquest retrat del Pere Ginferrer, en el qual doncs, ens hi apropem moltíssim gràcies a la bona feina de tots dos, no? per destriar una mica que com, no? De tota la informació, de tot l'enorme univers que és Pere Ginferrer, com el podíem fer arribar als espectadors, la feina de la Lídia Penelo i del Poldo Pomés i doncs, els testimonis imprescindibles també dels seus amics que l'han acompanyant al llarg de tota la vida. Eduardo, moltes gràcies per saludar-nos avui, per acompanyar-nos. Escolta, i l'enhorabona per l'èxit de la intriga del funeral inconveniente. No?
Gràcies.
El dia de Sant Jordi, que van sortir ara fa poc les llistes de... Home, llibre de Sant Jordi, ara mira, ara que et tinc aquí. No pot ser. Dia del llibre. Què, allò que... Què? Ja era una votat o no, Eduardo?
Que maja, eh?
Ai, no. No.
Perdona, Eduardo, no era la intenció,
no,
eh?
No, saps què passa? Que tinc al cap que justament es van publicar les llistes definitives i ell sortia, lògicament, reconfirmadíssim com el més venut. Ara m'ha vingut al cap.
Ja en parlarem una altra.
Molt bé, Eduardo. Escolta'm, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu. Gràcies a vosaltres dos, Lídia i Poldo, també. Bé,
i ens talles?
Sí, què et sembla?
Només volia agrair, jo tinc que agrair els, que ens ha costat, és que vam començar el 2018 aquest documental.
I de fet, hi ha algunes imatges del 2018.
Sí, més del 50%. I va costar molt aixecar-ho. Ens van tancar portes gent que no hauria de tancar les portes. I llavors vull agrair perquè al final... que ho teníem, la pandèmia i tot, també es va quedar això una mica... Estava com en un armari i ho hem retomat. Ens han ajudat, bueno, primer CaixaForum Plus, que han apostat i ho han financiat. Santa Ecole també ens va fer una ajuda perquè el Javier Nieto va començar la seva... De jove va entrar a Seix Barral i va conèixer el Ginferrer. És un editor de disseny, però...
Però va quedar fascinat.
Va quedar fascinat i era un ídol. I ha fet una... Bueno, pues ha participat en... I després, músics... Mauricio Vilaver, que ha cedit la música sense... gratis. I el Claret...
És molt interessant que ho expliquis per veure les dificultats. Com que és de difícil això... tirar endavant
no,
home,
no,
un projecte
que
com
dir.
Aquest.
No, però, és que ens però tan important... la boca de la cultura ens salva, però qui paga la cultura i qui recolza la cultura?
Jo per això dic...
I a més estem parlant d'un nom com el de Pere Ginferrer, vull dir que l'interès és
obvi. És la primera persona que va traduir Rodoreda a l'espanyol.
Fixa't.
I és la primera persona que ens va portar a Nier, no, perquè la poguéssim llegir, si no llegíem el francès.
I jo, que encara que no em talleu, ja m'esteu tallant, però tots els fotògrafs han seguit les fotos. Mireu els crèdits. No, és que, oye, poca conya.
No, molt bé. S'ha de ser agraït a la vida. Gràcies a Poldo i Lídia.
Gràcies.
Tenim per costum arribar a 3:15, passant per la rotativa, un lloc on, com nosaltres, a aquestes hores de la nit es treballa intensament. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
T'han arribat les portades o què?
Sí, ja les tenim aquí, alguna d'elles.
Doncs
sí,
vinga, sí. Anem per l'ara. Què diuen? Doncs
l'ara, l'obertura la dediquen al tema de la crisi educativa i diuen els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. Diu la vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Foto de portada dels professionals de l'educació que hi van omplir la plaça Sant Jaume a Barcelona. També destaquen en portada en foto la roda de premsa de Florentino Pérez d'ahir i diuen Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I destaquen també altres temes, com per exemple que el fiscal del cas Pujol diu que la família sacsejava, entre cometes, Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer i que PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mecenatge que s'ha fet d'esperar.
Molt bé.
I l'edició en castellà de Periódico, ja la tenim aquí, diuen el titular, diu l'OMS descarta un brote mayor de l'antivirus, però no nuevos casos. Les autoritats sanitàries fijan en quarantena entre el 10 de mayo i el 21 de junio. Foto de portada igual que l'ara ahir de la protesta de professors ahir a la plaça de Sant Jaume i diuen los docentes mantienen el pulso. El sindicato USTEC vuelve a sacar a los profesores a la calle y pide un aumento salarial de 400 euros. També destaquen la visita de Trump a la Xina i diuen Trump busca resarcirse del fiasco de Irán con un acuerdo comercial con Xi. Destacan també que el hub tecnológico de España crece un 14% y ya vale 125.000 millones. Y per últim, que la compraventa de pisos en l'Hospitalet i el Baix Llobregat augmenta un 9,7%.
Doncs déu-n'hi-do el que portaran demà les portades de l'Ara i el Periódico. Gràcies, Raül, bona nit.
Bona nit.
Han arribat altres portades aquí a la redacció, Marc Güell.
Sí, tenim la Vanguardia que obre dient que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. La foto principal, com us podeu imaginar, és la de Florentino Pérez en aquesta roda de premsa d'aquesta tarda. Florentino Pérez desfermat, titulen a la Vanguardia. I un parell de titulars més. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial i que l'Organització Mundial de la Salut relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. Tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen també en les protestes de l'educació, la vaga que ha començat avui. Protestes, protestar, també és educar, diuen el Punt Avui.
Molt bé, doncs això és el que trobarem a la premsa escrita. Però qui posi l'antena de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, Joan Rossinyol, bona nit.
Bona nit. Deixa'm dir que avui ens faltaria la portada de l'ABC, eh?
Ostres, sí.
Demà s'ha de mirar amb lupa la portada de l'ABC després d'aquesta tarda tan entretinguda que hem tingut avui, eh?
Sí, sí, això Florentino... demà es vendrà. Sí. Potser tindrà un pic.
I nosaltres suposo que endevineu de què parlarem demà, sobretot, demà al matí, d'aquest nom que ha pivotat tota la tarda. Demà, Florentino,
també
serà un dels noms. Sí, home, sí, demà serà un dels noms i les conseqüències d'aquest terrabastall d'aquesta roda de premsa.
I durant uns dies.
Però més enllà d'aquesta crisi que viu el Madrid, demà també, i n'heu parlat en aquest Catalunya Nit, parlarem d'aquesta compareixença que faran demà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, demà a la tarda, al Parlament, que compareixen per donar explicacions sobre això.
És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci la propi Departament d'Interior, no?
Era la consellera d'Educació, Esther Niubó, que parlava d'aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de professors. Serà, doncs, com dèiem, demà a la tarda que Interior, la cúpula d'Interior, doncs, donarà explicacions en seu parlamentària i ho podreu seguir en directe, doncs, a 3Cat Info. Demà també és dia de sonar. Perquè demà al matí tenim roda de premsa de la direcció del certamen. Sabeu que s'estrena en aquesta ocasió. Sabrem tots els detalls del programa d'aquest festival que es fa a Barcelona del 18 al 20 de juny. Per tant, demà per haver orella, per no perdre's res d'aquests dies. I demà també us descobrirem quin percentatge de joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys.
Ara ja podríem fer apostes aquí. Ja podríem fer apostes.
De moment ens reservem aquesta dada per demà i demà us donarem tots els detalls. Malauradament són molt pocs.
Perquè deu ser, si féssim allò la
exactament.
Línia temporal aniria decreixent.
Tenim dades de l'Observatori Català de la Joventut i són dades doncs, que porten al debat perquè fan aquesta radiografia, no?, de la situació dels joves, una situació molt complicada.
Vaja, ritme de
sonar. Sort de la música
portada,
del sonar.
Portada de ABC, va.
Portada a l'ABC, titulant dient que Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, i també posen en portada el títol de l'editorial del diari Respectar el Real Madrid des de dins.
Demà mig diari anirà de Florentino. Gràcies, Joan, gràcies, Marc.
Bona nit. Bona nit.
Minuts i tancarem el dia, i ho tancarem, com sempre, ben acompanyats.
Doncs sí, amb la nostra convidada ha estat prenent notes aquí, a primera fila, aquestes dues últimes hores. Mira, ella diu que fer música és estimar-la i no saber per què. Va començar tocant el violí fins que va descobrir que la seva passió era l'alpa celta, l'arpa celta. Ara sí, el violí diu que li agrada per fer jam sessions i fer amics sense haver d'intercanviar paraules. És fantàstic això, i demanarem que ens ho expliqui. En canvi, l'arpa celta és l'instrument que li serveix per mostrar tot allò que porta a dins. Tota la vida ha fet música, però des de fa 6 anys s'hi dedica a temps complet. Aquest any ha interpretat i ha cantat en català a Utrecht un fragment del seu disc Sang de Dona. Ho ha fet en el Campionat Mundial d'Arpa i ha quedat segona, que no és poca cosa, és molta cosa. La nostra convidada és l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista. Bona nit, Anna.
Bona nit, Ernest.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, nosaltres bé. Contents al final de poder parlar amb tu després d'aquestes dues hores. Primera pregunta, no sé, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Ostres, moltes. Sí, sí, tant, moltíssimes.
Doncs ja està bé, escolta'm, no? És aquesta la idea, que és aquesta la idea. A veure, què és això del tocar el violí? Et permet fer amics sense haver d'intercanviar paraules?
Sí, això ho vaig descobrir a Escòcia. Quan vivia allí, un dia vaig anar amb un pub que fan molta música, i de cop es van posar a tocar, no? I s'hi anava afegint gent i músics, i anaven venint músics amb el seu instrument, anaven tocant. I jo tenia el violí a casa, i li vaig preguntar a una noia: si jo porto el meu violí, també podré tocar? I diu: sí, clar, vés-lo a buscar. I així va començar, que jo, bueno, doncs, molts dies de la setmana, entre 4 i 6 hores, al pub a tocar, i aprenent cançons, tot de memòria, acompanyant, aprens a integrar-te amb altra gent, i és això, no has de parlar, has d'escoltar la música i doncs anar-t'hi posant. Sí.
Quina bona escola, el pub també.
Sí.
Però portar, per exemple, l'arpa a un pub ja seria més complicat, això.
Es pot fer.
Com passes a l'arpa? Què et crida l'atenció de l'arpa?
L'arpa ja m'agradava de petita, però jo vinc de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs ara tenim 4.000 habitants, hi ha una escola de música, però en aquella època, bueno, avui dia tampoc encara no s'hi pot estudiar arpa, com a molts o la majoria de localitats de Catalunya, o sigui, és en llocs comptats la pots estudiar. Llavors jo per això vaig fer violí, i bueno, doncs l'arpa es va creuant en diferents moments de la vida, i va ser a Bèlgica, després d'Escòcia vaig anar a viure a Bèlgica, i un dia vaig portar el violí al luthier, i en aquest luthier mateix tenien el departament d'arpes. Dic: mira, mentre tu neteges el violí, i jo me'n vaig a mirar les arpes, i de mirar vaig passar a posar un dit, de posar un dit a tocar una mica més fort, i ja, bueno, doncs, després ja, la setmana següent ja tenia una arpa a casa jo.
És difícil tocar l'arpa? O sigui, entén-me, clar, tot depèn de la persona, però més o menys que el violí, per exemple?
Cada instrument té la seva dificultat. El violí has d'afinar. Tu no tens on posar els dits, els has d'aprendre on els has de posar. L'arpa, quan toques, sona molt bé des del primer dia de classe. És fantàstic, el violí. Requereix.
Costa molt.
Sí, a més, necessites la sincronització de l'arquet, no?, quan toques el violí. Amb l'arpa també has d'activar la corda d'una manera en concret. Però, bueno, cada un té la seva dificultat. Sí que és cert que tots dos jo els posaria quasi bé al mateix nivell. La diferència és que el violí tens totes les notes que vols fer, i amb l'arpa, en el cas de l'arpa celta, jo no tinc totes les notes. Tinc com un piano amb tecles blanques i em faltarien les negres, per fer-ho fàcil pels oients. Llavors, si us imagineu un pianista que està tocant tecles blanques i de cop n'ha de posar una de negra, l'agafa d'una capsa, la posa, la toca i la deixa o la treu. Llavors, això és el que fan els arpistes. En el meu cas jo ho faig analògic, amb la mà, canvio unes claus semitonals, que en diem, que canvia mig to la nota, i les persones que toquen l'arpa de concert, que és la més gran, aquesta de 2 metres d'alçada que es veu a les orquestres, aquestes persones canvien les notes amb els peus. Llavors poden seguir tocant mentre canvien les notes. Llavors hi ha una complicació, sí, és difícil, però no impossible, i tot, com tot, dedicació i voluntat.
L'arpa celta com és?
Una mica més petita que la de concert, però la de concert té unes 46, 47, 44 cordes i la celta seria de 38 en avall. Entre 38 i 27, per mi seria l'ideal el 38-36, perquè tinguis una mica de cordes de greus, de baixos, i també cordes agudes que puguis fer una melodia. Com més petita és l'arpa, més de joguet sonarà. Llavors, si vols fer un acompanyament decent, tu vols baixos, també. Llavors, 38 cordes estaria bé.
Hi ha repertori per arpa o què?
Sí, poquet. Jo el tema de clàssic, com que no l'he fet, també el desconec bastant. Amb temes de celta, clar, molta música celta és el que es mou més. Llavors, per mi és com un repte agafar la música de casa nostra catalana i posar-hi arranjaments per arpa, no? Perquè n'hi ha de piano, que evidentment l'arpa també, al teu cas amb dos mans, el més fàcil és agafar una partitura de piano i adaptar-la, no?, a l'arpa. Llavors, jo en el meu cas em dedico a això, no?, a crear de zero aquesta partitura per arpa, que és el que jo interpreto.
L'arpa, la gran desconeguda, eh? Sí, ara hem de reconèixer-ho. Vas quedar segona al Campionat Mundial d'Arpa. Com ha anat aquest procés? Com és que t'hi vas presentar? Com és tot això?
Sí, això també encara m'ho pregunto. Avui he parlat amb un amic i dic, és que no sé ni per què m'hi vaig presentar. Però vaig dubtar fins l'últim minut. Ho vaig enviar a última hora i vaig pagar els 100 euros d'inscripció a l'últim dia, a última hora. Era un concurs que valoraven el projecte en si. És a dir, jo no havia de tocar una cançó que tothom tocaria i que llavors seríem comparats per la mateixa cançó. Llavors, aquí dic, bueno, si jo he de tocar el que jo sé, doncs endavant, no? Perquè què em diran? Que ho faig bé, que no ho faig bé, que els ha agradat, que no els ha agradat? Perfecte. Però jo puc ser jo, no he de ser ningú altre, ni mai de comparar exactament per una nota o una tècnica, no? Llavors, la primera criba era enviar una cançó i a cegues, un jurat de tres persones deia si passaves o no. Jo vaig passar, em van convidar a fer un vídeo de 5 minuts explicant el projecte, un altre jurat de tres persones em va seleccionar, a mi i a 14 persones en total, i aquests 14 vam ser convidats a Utrecht per tocar 45 minuts en directe amb un jurat professional de 7 persones, divers, arpistes, cantants, compositors i programadors. I bé, vaig passar a la final i vaig quedar 40, segona.
45 minuts de prova, 45 minuts de prova.
Sí, sí. I escolta, qui tingui ara curiositat per sentir el que fas, per escoltar la teva música, on ho pot fer? Com et poden trobar?
Mira, Bandcamp, i bé, en concert, en directe, és com s'aprecia millor, no?, una fenya d'aquestes. Aquest cap de setmana seré al Centre Cívic Urgell fent un taller d'arpa per nens, per explicar l'instrument, i a Barcelona tocaré el dia 13 de juny, que és un dissabte, al Centre Cívic de Sant Martí, a l'Auditori.
Perfecte, doncs quedem convocats. Aquest tema segurament alguna cosa d'arpa hi podríem fer aquí per acompanyar la mar de bé. Es diu Abissal, és del nou disc de Sílvia Pérez Cruz, va sortir el divendres passat i aquesta setmana ens acompanyarà la sortida del dia i del Catalunya Nit.
Amb ella arribarem al moment de l'última paraula del dia i del programa, que avui tindrà l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista i subcampiona del Campionat Mundial d'Arpa. Si voleu escoltar la seva música, podeu trobar-la a Bandcamp, ens ha dit, i buscar el seu projecte Sang de Dona, que de fet ja es pot veure per Catalunya en aquests concerts que ens ha explicat. Anna, gràcies per acompanyar-nos, per ensenyar-nos coses de la música que no coneixíem, com sona i com és treballar l'arpa. I res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I res, jo el que he estat sentint aquesta nit és que ha sigut un dia de tempesta, pedregada literal pels pagesos, un cop més, i pedregada simbòlica per altres estaments de la societat. En aquest cas, el tema de que una societat està avançant a diferents ritmes, que el que necessitem les persones, s'han manifestat els professors, les infermeres, tampoc no estem evolucionant prou pels nouvinguts a casa, no? I el tema del Florentino també, no? És com una dictadura maquillada de democràcia, ell mateix ho fa tot, no? I això també és el que ens fan creure a vegades molts governs, ho veiem en diferents països dels que heu parlat també aquest vespre. I bé, a mi m'agradaria dir que si després de la tempesta ve la calma, doncs que no trigui, sisplau, i que si pot ser de la mà de la cultura, millor que millor.